Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Demà, partit de Champions. Com dèiem, el Futbol Club Barcelona juga contra l'Ajax d'Amsterdam en el tercer partit de la fase de grups. Un partit que serà retransmès per Televisió de Catalunya, que produirà la senyal internacional, és a dir, el que es faci aquí es veurà per tot el món. Però com es realitza una retransmissió esportiva com un partit de futbol, o en aquest cas, només un partit de Lliga, sinó un partit de Champions, o una cursa de Fórmula 1? Quin és l'equip de professionals que es mobilitza? De quins mitjans es disposa? Com es decideix triar una imatge o una altra perquè l'espectador la vegi des de la casa, en aquest cas des de casa? Hi ha consignes de segons quines coses m'ho ensenyeu i segons quines coses no? En fi, d'aquestes i d'altres qüestions en parlarem tot seguit amb dos realitzadors esportius. Un és l'Òscar Lago, que és realitzador de les transmissions de futbol i del programa Hat-Trick Barça. Òscar, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I també saludem al Marc Serra, que és realitzador de Fórmula 1, també de, en aquest cas, de Televisió de Catalunya. Marc Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvinguts als dos. Gràcies. Per començar, demà, Òscar, partit de Champions, Barça-Ajax d'Amsterdam. Quins preparatius hi ha, per exemple, per un partit d'aquestes característiques, quan, si no anem equivocats, TV3 dona el senyal a nivell internacional?
Bé, els preparatius comencen fa molts dies, no? De fet, quan es fa el sorteig, a finals d'agost, que ja sabem, de seguida sabem que aquest partit ens tocarà fer-lo a nosaltres, i comencem a parlar amb la UEFA, comencem a buscar proveïdors de mitjans tècnics, comencem a veure com ho farem i també quin servei hem de donar a les altres televisions que vindran aquí a cobrir el partit.
Cada any és el mateix o hi ha modificacions? És a dir, d'una temporada a una altra hi ha demandes, es demanen coses diferents o no? O si fa, mira, sí. Com l'any passat?
No, cada any hi ha petites modificacions. El que cada vegada es va buscar més és la qualitat tècnica de les imatges. I, per exemple, s'està augmentant molt el número de càmeres superlentes, les super slow.
Sí.
Fa tres anys, a la fase de grups t'exigien tenir mínim una super slow. Ara ja demanen dues.
Això és una exigència de la UEFA.
Sí,
volem dues super slows.
Sí, ells tenen uns mínims que has de complir. Uns mínims que has de complir en funció de si és la fase de grups o vuitens. I després, a partir de quarts i semifinals, els mínims aquests augmenten, no?
Uh-huh.
I aquests mínims han variat, van variant. I l'última variació que van fer fa dos anys és... Van passar d'una super slow a dues, i d'11 càmeres van passar a 13, el mínim de càmeres, en un partit de la fase de grups com el de demà.
Com es posen les càmeres en un estadi? És a dir, quin criteri... Dues darrere la porteria, tres? Vull dir, una mica, clar, dius, col·loca 13 càmeres.
A on
les poses?
No, aviam, et bases amb primer, amb uns criteris que ells marquen també, unes posicions mínimes, però que són unes posicions mínimes lògiques que es fan a tots els països, on el futbol és un esport important, i per tant no és res diferent del que faríem aquí o el que fem aquí a la Lliga Espanyola.
Sí.
I es basa sobretot, ells marquen molt les posicions importants, que són la càmera màster, que és la càmera principal per on es veu el partit la majoria del temps. Després, dos o tres càmeres per veure primers plans de jugadors quan la jugada acaba. Després, càmeres estratègiques de repeticions, com les càmeres que estan a les posicions de fora de joc, que serveixen per veure si una jugada és fora de joc o no. I alguna altra càmera també important, com és una càmera alta darrere de la porteria, per veure, és una càmera que ells diuen tactical replay, que és per veure una posició més elevada i veure la jugada en repetició amb una imatge una mica més oberta per veure una mica l'estratègia tàctica de cada jugada. No?
Mm.
Això és el que ells marquen, no? I a partir d'aquí sí que tenen unes exigències tècniques molt fortes amb la qualitat de l'equipament, alta definició, que tinguin uns estàndards molt alts, i les òptiques, que siguin unes òptiques molt potents. Demanem uns teleobjectius que no pots baixar d'un 100, 270, 250, que t'assegurin poder fer primers plans amb molta qualitat.
Uh-huh. Emma, bona tarda.
Bona tarda. De totes aquestes imatges que tu, com ets realitzador, tens davant un panell d'aquests típics que tenim la imatge, no?, del realitzador veient un munt de monitors. Totes aquestes imatges, totes aquestes càmeres, tu les veus o hi ha algú que les filtra i aleshores veus les que et filtren? Com funciona? Perquè, esclar, si no pares boig, també mirant tant de monitor, no?
No. Aviam, jo les veig. Jo les veig, però sobretot jo sé que estan...
Tu veus totes?
Sí, demà tenim 15 càmeres.
15?
De les quals en directe fem servir unes 8. La resta són per repeticions només. Llavors, en principi no cal que les miri. Però de les 8 que fem servir en directe, les veig, però a més, abans de veure-les, jo ja sé què estan fent, perquè sé quin operador la porta i sé quin tipus de plano fan, i jo, el mesclador, jo, els càmeres, anem tots amb la mateixa ona i sabem què estem fent tots. És com una orquestra que, si està afinada, tothom sap el que fa l'altre, una mica.
Per tant, tu quan dius la 1...
Ha d'estar afinada.
Clar.
Ha d'estar afinada, sí.
Si no, desafina molt...
Si no, desafina molt, sí. Sí, sobretot és la confiança que tu tinguis amb la resta de l'equip i que la resta de l'equip tingui
el tu. El Marc va fent que sí amb el cap, eh?
Sí. És veritat. Jo també, el símil aquest que diu l'Òscar, és veritat. El que passa que el director d'orquestra segueix una partitura i moltes vegades el que passa és que el realitzador només sap ell la partitura en aquell moment, no? I has d'estar alguna vegada demanant, anticipant-te, sobretot, que és el més important que hi ha una feina de realitzador, anticipar-se...
Però anticipeu? Com podeu anticipar el que passarà en un terreny de joc?
Bueno, per exemple, algun canvi, alguna jugada, que saps que per una càmera la tens més ben agafada que per una altra... Això...
Per tant, teniu memoritzat on estan les càmeres?
Sí. Això ho tens automatitzat, sí.
I són un número o són un nom?
Per mi són un nom. Un nom i un número, sí.
Totes dues coses.
Sí.
I vosaltres li demaneu al càmera, vull més a prop, vull més... O sigui, o us serveixen el que tenen i van enviant.
Si has de demanar això, va estar. Sí.
Es nota que no realitzo, eh?
No, aviam... Quan tot funciona bé i estàs amb un equip que és el que tu coneixes i saps com treballen, no cal demanar moltes coses, perquè saps el que faran i ells saben el que tu vols. Llavors...
O sigui, tu l'únic que has d'anar fent quan t'ho van enviant és dir la 2, la 4, la 7...
Sí, pots fer petites indicacions. Tanca una mica més o aquest dia el tinc. Quan dos càmeres et donen el mateix jugador, que ha acabat una jugada i dos càmeres et donen al Messi, i jo amb una càmera jo faré servir la 4, el de la 7 li dic ja el tinc, i ell sap automàticament que ha de buscar un altre. Vull dir que ha de buscar, si el Messi acaba la jugada, doncs ha de buscar l'Iniesta, que és el que li ha fet la passada. Només dient-li al de la 7 ja el tinc, ell sap que ha d'anar a buscar l'Iniesta. Tot això és no s'improvisa. Tot això és feina de que ens coneixem, de que hem fet molts partits i de que sabem què fem uns i què fan els altres.
Per tant, esteu en contacte tota l'estona.
Tota l'estona, sí.
A través dels...
I ells t'avisen, per exemple,
tota l'estona.
La càmera que enfoca Luis Enrique t'avisa que tinc el Luis Enrique que has esgrat a l'orella, per exemple? I
no, si passa alguna cosa molt, molt extraordinària, fora del normal, que tu no l'has vist, t'ho poden dir. Poden obrir el micro i dir-t'ho. Si és una cosa normal, no.
Generalment ho estàs veient tot.
A veure, diguem que demà, sí, per exemple, TV3 dona el senyal internacional. La pregunta és, quina diferència hi ha entre el senyal internacional, el que veurà tot el món, i el senyal que veurà TV3? Marc.
La senyal que nosaltres a TV3 donem és el senyal que s'afegeix amb una segona unitat mòbil, que el que fem és personalitzar la senyal.
Què vol dir personalitzar la senyal?
Personalitzar la senyal vol dir que nosaltres, amb les càmeres que tenim, afegim, segons la senyal que en aquest cas seria l'Òscar Lago que envia, nosaltres hi afegim una realització a posteriori, doncs, punxant el que es diu les càmeres que, doncs, considerem adients en aquell moment. Un gest que hagi tingut un entrenador, per, això per no embrutar la senyal internacional amb... amb...
Home, però sí que sí que la... Mira, entre cometes embruteu, perquè a partir del que serveix a l'Òscar, vosaltres...
Sí,
però
llavors li donem un caràcter més personalitzat amb el Barça, que és el més que local. Interessa, més local, que és el que interessa a l'audiència d'aquí a Catalunya.
I això passa a tots els països? Cada, és a dir, cada ciutat on es juga un partit, la televisió té dona el senyal internacional i després ho personalitzen? Perquè a vegades veus partits que t'ensenya molt un entrenador que dius, aquest ja el tinc vist i en canvi no veus a Luis Enrique. Per exemple, el dia del Paris Saint-Germain, Laurent Blanc ja estava ja cansat de veure'l, en canvi Luis Enrique no l'enfocaven. Sí. Això perquè és? Perquè el realitzador que donava el senyal internacional només li interessava a Luis Enrique o era Gabacho?
Bueno, i... no hauria d'haver sigut així.
Ah, doncs pues, el que veies. Una altra, estava amb un xupa-xup i vinga, dalt amb el tio del xupa-xup.
El Luis Enrique l'hem ensenyat nosaltres un parell de vegades que teníem una càmera.
Ah, veus? Mira, doncs sort, perquè si no, no el veies.
Si no, sí.
Això no hauria de ser així, no? Doncs?
No. Si quan fas el senyal internacional has d'intentar fer un senyal molt neutre i equilibrat entre els dos equips. Mm. El que passa que això en el cas del Barça és difícil, perquè el Barça com a local aquests últims anys l'equip contrari quedava una mica amb un quart nivell, perquè el Barça arrasava, potser l'any passat no tant. Llavors fer un senyal més neutre, més equilibrat als anys del Guardiola o del Tito era difícil, perquè l'equip contrari ni atacava. Moltes vegades ni atacava. Hi havia partits que no, tenia dues ocasions, no? Llavors, quan el Barça va de visitant, i un dia com aquest que el PSG sí. guanya, pues el realitzador d'allà es va créixer una mica.
S'hi va trobar còmode.
S'hi va trobar còmode. Clar, per ells allò va ser un dia excepcional.
Qui marca la repetició de la jugada? Sí, perquè a vegades dius, repeteixen aquesta que és a l'altra àrea i en canvi l'àrea anterior, una del Barça, no la repeteix.
Sí,
quin és el criteri?
El criteri és repetir les jugades transcendents amb el mínim número de repeticions necessàries i escollint sempre la millor en primer lloc.
Amb el mínim número?
Sí. Sí,
o sigui, amb una n'hi ha prou.
Això ha sigut un canvi dels últims 15 anys, dels últims 10 anys, que fa 20 anys feia un gol i tiraves 15 repeticions.
I a mi m'agradava, perdoneu, a mi m'agradava, perquè si fa el gol al Barça...
Sí que és bé, ho trobes a faltar.
Oh, claro. Només sí, una vegada, ja no ho has vist. Si estaves badant,
clar,
sí.
O sopar... Passa com el camp tampoc ho veus.
Ja no ho has vist.
Jo tinc una pregunta. La moviola, de tota.
Però si el feia al Madrid no t'agradava tant, no?
No, aquest no cal que el repetiu. Això és lògic, cal de madur.
Això diguéssim que això no és equilibrat.
Jo, el lògic és que el gol del Barça el repetiu 7 i 8 vegades.
En càmera lenta.
Jo tinc una pregunta. Fa anys, quan va començar a aparèixer el Jimmy Jam, es feia molta gràcia, l'enfocava molt d'allò. I últimament no l'enfoqueu gens. Què passa? Que us han donat ordres?
Tampoc salta, Jimmy Jam, ara ja no salta.
Jimmy Jam s'ha retirat, no? Potser.
Sí, jo sembla que no està per massa salts.
Els estrangers.
Ens diuen que intentem no ensenyar streakers ni gent que salta al camp. Sí. Que intentem obviar-ho. Que en aquell moment tirem una repetició.
Però en canvi, quan salta el gat sí que l'enfoqueu. El gat negre
passa.
Perquè el gat sí,
i el Jimmy
no.
I algun porc ha saltat també.
Com es fa la repetició de la jugada? A veure, Marc, és a dir, que la teniu gravada o com va això?
Sí, això hi ha unes persones que estan amb unes màquines que són EBS, que són com discos durs, on allà s'agafen les senyals de les càmeres.
Les senyals de totes les càmeres?
Les senyals que nosaltres volem que monitoritzar i separar i controlar per grups amb aquestes màquines. Llavors la feina de l'ajudant és el que comentava l'Òscar, triar, com que ara són pocs replays els que et demanen, a més, és triar el millor replay dels que s'han produït en aquella jugada.
I qui el tria?
L'ajudant, normalment, és el que... Tot i que, evidentment, l'última paraula...
No, clar, però és que...
Sempre la té el realitzador.
Clar, el realitzador...
Un bon ajudant ha de saber en tot moment quin és el replay que és el millor per llançar en aquell moment.
És el que anomeneu els operadors de replay?
Sí.
Sí.
En aquest cas?
Sí.
Veus,
anem aprenent, sí, sí, escolta, sí, sí, mirant, sí, sí.
Argot. Aquest Mundial hem vist una càmera que ha tingut molt d'èxit, una que anava penjada, que ens
marejava.
Spider-Cam,
no? Sí.
Jo pensava que, amb el, així com a, també ha traspassat en aquest cas fronteres a l'esprai dels àrbitres, pensava que aquesta càmera també la veuríem, però no veig que tingui massa, no, massa
càmera,
sortida.
Aquesta càmera ja fa anys que funciona. Sí.
Però a cap estadi. Sí, els partits de Lliga no la veig mai, algun cop en algun clàssic. I
val molts calarons. Això s'ha de llogar, és molt car.
Que, però què val?
No t'ho dic perquè em fa vergonya.
Ja, ja.
Has de tirar cable.
Molt, 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 molt car, molt car.
Perquè aquesta càmera com va enganxada?
Aquesta
perquè,
càmera va
perquè,
enganxada...
Clar, un dia, jo penso, un dia caurà i tindrem aquí un ensurt.
L'entrada al Camp Nou, per exemple, no sé si està homologada i si és possible posar-la. S'han fet estudis, però no és fàcil. Va penjada, amb, diguéssim, com si fos als quatre corners de l'estadi, amb quatre politxes... I llavors són quatre cordes que subjecten la càmera al mig i llavors cada corda té un motor i el motor va tibant la corda per una banda, deixant-la per una altra, de manera que la càmera es mou en tres dimensions. I això té un muntatge molt complicat, has de pujar a dalt...
No la veurem, per exemple, en el, ja no et dic el partit de Champions, sinó en el clàssic... que és quan realment és allò...
No, al PSG Barça de fa 15 dies
aquí
hi era.
Sí, sí.
Era.
Però això és la mateixa televisió que ho... La
sí, sí, que és una cosa opcional, que si la televisió que ho fa té pressupost i la vol posar, la UEFA està encantada de la vida, clar.
Home, clar.
Paga la televisió.
Clar, paga la tele, no?
Sí, al Bernabéu sí que l'hem posat alguna vegada.
Sí, sí, jo recordo haver-la vist, però en canvi al Camp Nou no l'he vist.
No, al Camp Nou no s'ha posat. Vam posar fa molts anys algun altre sistema similar, però no era ben bé aquest.
Mm. En aquest cas no seria una exigència de la UEFA, que deies abans.
És una exigència per la final.
Per la final, sí. Ah, la final ja ha de ser.
Era. Jo me'n recordo perfectament que anava baixant i pujant.
Sí, perquè era una final.
Per la final. Bueno, algun dubte més?
Sí, avui és que...
No, perquè vull parlar amb el Marc també de la Fórmula 1.
Un parèntesi, perquè m'he recordat ara que estàvem a la reunió aquest matí i dèiem, com és que no hi ha micros a la vora de la banqueta per poder escoltar bé les indicacions? No sé si és que també en aquest cas hi ha una mena de normativa, en aquest cas de la Lliga d'aquí, que no es permeti.
Sí, normativa de la UEFA de que no captem àudio de les banquetes.
Ah, no?
No. No, és una normativa que no captem àudio de les banquetes. Que és una normativa una mica absurda, perquè la càmera que fa les banquetes està a uns 8 metres de distància de mà de Luis Enrique, i amb el soroll del públic un micro allà no capta res. Vull dir que si en Luis Enrique no se'n va a la càmera i saluda, no...
Però és que ara està tapant tota l'estona, estan tapant-se la boca, perquè no vegin...
Sí, el que hi ha hagut polèmica, perquè en un partit fa poc, al Camp Nou, al començar la segona part, una de les imatges al túnel de vestidors...
Sí, això sí que polèmic.
Va haver-hi una conversa entre Xavi i Luis Enrique. Va ser el partit de la jornada 1 de la Champions, el Barça-Poel. I precisament avui la UEFA ens comentava que aquí sí que està permès agafar el so, però que és un so ambient, i que si llavors es fa un ús inadequat d'aquest so ambient... Bueno, m'han fet una explicació una mica surrealista, perquè... Sí.
Volguem-te dir, no ho feu més.
Bueno, no ho vam fer nosaltres, però és igual, ho vam fer uns altres companys, però que t'autoritza d'agafar el so, però no a fer un ús inadequat del so. Llavors, jo fer un ús inadequat del so no sé què és, perquè si jo li deia, si el so està captat i està enviat per satèl·lit a tot el món, l'ús que du farà el que vulgui, aquí, a Suècia o als Estats Units. Vull dir, això ja no ho para ningú. I tu pots fer no posar micro, pots decidir, escolta, aquí no es posa un micro perquè no volem captar el so. Un so privat
del passadís, so privat. De la sortida dels jugadors.
Però si el so l'has captat i està a més...
I hi ha instruccions de la UEFA de, per exemple, posicionaments polítics?
No.
Per exemple, no m'enfoqueu pancartes, no m'enfoqueu volem votar, no m'enfoqueu... Això la UEFA?
Sí, la UEFA marca que no s'ha de fer èmfasi en imatges de contingut polític, ni religiós, ni que pugui ofendre a l'audiència global. Ells sempre parlen d'audiència global, que és un... que hem de pensar que aquest partit es veu a països de l'Europa Occidental, que es veu a Amèrica, que es veu a països asiàtics, que es veu a països àrabs, que es veu a tot el món. I que hem de pensar en ensenyar coses que puguin entendre a tot el món.
Bueno, però entendre...
volem
però
votar...
Però que no sigui res ofensiu, això, això no? Seria això... a la senyal aquesta de TV3, potser, no?
A la, o sigui, a la, TV3,
a la vostra
sí,
no sortiria, aquí, però a la de TV3 bueno,
però
aquí, potser...
A veure, però la gent fa l'esforç perquè es vegi a nivell internacional.
Vull dir, clar, si després bueno, la gent... Que sempre hi ha maneres d'ensenyar. De manera que no sigui ofensiu.
Val,
fa una escombrada. No, però el que diu és clar que no hi hagi res ofensiu per un altre país.
No, això ja ho he entès.
Després al Twitter et diuen de tot, però bueno.
Bueno, diuen de tot, facis el que facis.
Això em passa per tenir Twitter, no en tinguessis.
Escolta, tenim una pregunta d'un oient que...
Vaig amb el Marc.
Ah, doncs de seguida, això podeu contestar qualsevol dels dos. És el Joan Palau. Ell es queixa que es fan moltes repeticions. No, però sobretot ell vol saber per què aquí, en general, sempre que hi ha una bona jugada, un gol, es fa moltes vegades la repetició, i en canvi als Estats Units això no passa, i amb ell, diu, i parlo en nom de moltes altres persones, ens interessa més veure el desenvolupament del joc que no pas tanta repetició.
És el més important, i veient, i veient, i veient, i gol del Barça, i veient, i del dret, i del revés, i amb la samarreta fora.
El gat negre. Però com és que hi ha tanta diferència, no?, de fer-ho als Estats Units, no, per exemple, Amèrica i aquí?
No, als Estats Units, serà un altre esport, perquè el futbol als Estats Units no saben ni que la pilota és rodona. Però, no, la norma, i que és una norma amb la que jo estic totalment d'acord, és que s'ha de prioritzar el joc en directe sempre davant d'una repetició. Si l'objectiu és que no es perdi ni un segon de joc en directe. Perquè això no és fàcil. No és fàcil.
És que ell deia que a vegades et perds coses.
Sí,
no?
Sí, això passa, sí. Sí.
Serra fa un grapat d'anys que treballa a Televisió de Catalunya com a realitzador i, de fet, va ser-hi els dos últims anys que TV3 produïa la senyal per emetre, és de senyal internacional a tot el món, cosa que ara ja no passa. Per què no passa, Marc? Bueno, el senyor Eccleston, què passa? Que no li agradava o...
El senyor Eccleston...
Com ho feia o què passa aquí?
No. El senyor Eccleston té les seves mòbils i...
Ah,
les seves
les
unitats
seves,
mòbils,
propietat.
Sí. I fa ja uns anys que va decidir que...
Ara entenc.
No li calia pagar els serveis de la realització que l'Òscar Lago realitzava des de 9 anys, no?
9 anys.
Està realitzant-la. I ja s'ho feia ell, clar, evidentment, ja... Ell se lo come, ell se lo guisa.
I difereix molt d'una realització que fa, en aquest cas, els senyors Eccleston
El primer any que ho va fer ell sol, recordo moltes diferències. I que,
bueno, hi ha molts més mitjans.
Sí. L'Òscar ho pot explicar.
Més mitjans que quan ho fèieu vosaltres?
Sí.
Sí. Nosaltres ho fèiem aquí a Montmeló amb moltes càmeres, perquè en aquella època fèiem amb pràcticament 30 càmeres.
30 càmeres.
I ell va posar de l'ordre de 50. Si amb una curva que tu tenies una càmera o dos, ell posava 5. I llavors, clar, i amb un equip especialitzat en Fórmula 1 que fan tot el Mundial. Ho fan molt bé.
Mm. 30 càmeres, com les controles? 30, que són 30 monitors? Com ho fèieu, això?
Bueno, l'Òscar tenia una unitat mòbil on tenia repartides les càmeres del circuit.
Les 30?
De pista, no.
De pista, el que seria la pista de circuit.
Havien de ser unes 20.
Sí, 20. I després, paral·lelament, amb una altra unitat mòbil, el Toni Moreno realitzava el que era el pit lane.
Boxes.
Amb els canvis i tal, i les repeticions. Les repeticions estaven amb una altra unitat mòbil, on hi estava jo, i allà ens rebíem totes les càmeres del circuit i dels boxes, i nosaltres allà elaboràvem, ens partíem... Normalment eren tantes càmeres que ens ho partíem amb dos ajudants de realització que, bueno, anàvem elaborant allà el que serien totes les repeticions en blocs, o estar superatent d'alguna cosa que el realitzador es perdés per carrera, que constantment pots estar perdent alguna cosa, doncs ho faré.
Però tu veus les 30 càmeres, les 30 imatges de les càmeres, o no?
No, jo, quan fèiem nosaltres això, jo veia les 20, més o menys, de la pista.
20?
Jo feia pista, sí.
Sí.
És més fàcil que el futbol, eh?
Sí?
Home, és una curva rere l'altra.
Sempre van,
però és que corren...
sempre van amb el mateix sentit.
Bueno, sí, van al mateix sentit, però clar...
hi ha un ordre, hi ha un ordre.
I en el futbol, en el futbol van així. I el futbol estan aquí i els 5 segons poden fer un gol allà. I a la Fórmula 1 això no passa.
Bueno, però en la Fórmula 1 sí que passa, que estàs potser enfocant el primer i de cop i volta el setè té una avaria o ha tingut un accident. Aleshores
que vagi el mecànic.
Home, però vull dir, heu d'enganxar el moment de la... Sí, sí. Això ja sempre, a la Fórmula 1, seria sempre que veiem, ho veiem a casa, la repetició. O sigui, quan veiem que hi ha hagut un accident o una sortida de pista o una avaria, això sempre és, hi ha senyal repetida o
sí,
no?
Sí, normal.
O és en directe?
Ja ho veus, si és en directe, i si no t'estan oferint ja, que et posen allà a sobre,
no els hi ha donat,
que és el replay, que no els hi ha donat... Bueno, en aquell moment no ha coincidit el que estàvem punxant amb el que ha succeït.
I les transmissions actuals de TV3, quina part és vostra i quina part és la... de senyal internacional.
Nosaltres fem la prèvia, que comença amb la música aquesta que us hem dit a la careta.
Aquesta careta és vostra o és de la...
Sí, la
també
vam fer nosaltres.
Està molt bé, felicito.
Sí, sí.
Sí, sí.
I llavors fem... Bueno, ara estem fent una hora i mitja, havíem arribat a fer 2 hores de prèvia, que es feien una mica dures, més que res de continguts, perquè, clar, està
farcint
de continguts, 2 hores que es fan llargues a vegades. I llavors tenim allà, el nostre dispositiu és un productor, que és el Lluís Palahir, els periodistes, que en aquest cas són el Santi Faro i el Francesc Latorre, que estan viatjant, i l'Albert Fàbrega, que també és l'enginyer que en la lista tècnica que ens viatja, els circuits, i un càmera, que és el Ferran Figuerola, que és el que ens dona els plànols de les introduccions que fem, de quan durant els lliures
vostre...
també dona una senyal paral·lela de dins dels boxes del que realment a nosaltres ens interessa, no? Si la notícia en aquell moment és McLaren, amb alguna novetat, si és Ferrari, que no, aquest any sembla que tampoc... Bueno, està una mica...
Per tant, ell és qui... com ho explicaria, com qui dona el segell de TV3, per dir-ho d'alguna manera, no? A la senyal, que és la neutra per tots.
Exacte, durant la prèvia i durant també el post que fem després de podi, que és el que està establert com a norma, que no pots en cap moment embrutar la senyal ni tapar-la, perquè
hi ha
esponsors allà que ho paguen tot.
Però sí que feu vosaltres amb aquesta senyal individual que teniu, quan teniu una entrevista, sí que per molt que... Depèn del que estigui passant,
fem la senyal... amb l'Alonso,
sí.
quan l'enganxem allà en la zona d'entrevistes, i poca cosa més, l'hem de deixar totalment neta. Fins i tot ara, en aquest any i a l'anterior, aquest periodista que surt en aquestes últimes temporades, que van un dia és el Cuza, l'altre dia és el Mansell...
Sí, l'expilot que fa les preguntes, també s'han de fer.
Periodista s'ha d'aguantar, sí.
I no podeu tallar abans?
Això va per contracte, no.
Ah, no podeu tallar?
No.
Ah, perquè a vegades penso, ja ha acabat la cursa, que vagin al TN, que estem esperant aquí a l'entrevista que no m'interessa.
De força molt, molt, molt major.
Força major.
Sí. Perquè
no t'ho deixen tallar?
No, perquè forma part de l'espònsor i del patrocini que va lligat a la Fórmula 1.
Ah, tu compres un paquet i el paquet és aquell. I quan
firmes
el contracte et diuen fins aquí.
Sí.
I aquí, vull dir, quan pots tallar? Quan
s'acaba. El podi, la que acaba l'última pregunta i contesta l'últim pilot, el tercer. Novament,
per tant, la roda de premsa posterior que es feia amb
aquella ja normalment ho fem servir ja si fem un post.
Una cosa, avui també comentàvem, el tema dels pilots que porten càmeres, el casco dintre...
Les onboards.
Exacte. En porten tots?
Sí, tots porten la seva càmera onboard.
I aquesta imatge la punxeu perquè està inclosa dintre de la senyal que produeix...
Aquesta senyal...
La trieu vosaltres o són els equips?
No, la punxen ells, ja forma part de la realització. Això és perquè, com comentàvem abans, l'accident aquest que hi va haver del Jules Bianchi, no? Ells ho tenien tot, ells tenen totes les imatges, tenen l'onboard evidentment també del Jules Bianchi, però bueno, la política de l'Eccleston i de la Fórmula 1 és no mostrar aquest tipus d'imatges d'accidents molt, molt greus.
Hi ha un protocol, doncs, en aquest sentit.
És a dir, en aquell moment hi havia les imatges de tot el que havia passat, però no es va emetre.
Dos, tres càmeres, segur, que de fet ja es va veure des de lluny que van obrir, que es veiés molt lluny el cotxe, amb la grua, quan la gent encara no sabia ben bé.
Al principi no es veia ben bé, que per cert, deixa'm
només
felicitar...
Només es veia el Sutil, no?
Deixa'm felicitar des d'aquí a l'equip de TV3, de la transmissió de la cursa al Japó, perquè va ser dels pocs equips que se'n va assabentar el que passava, perquè hi havia molts que no entenien, anaven rajant del que estava passant, perquè pensaven que era per l'accident del Sutil, i no, l'accident era del
Sí, van estar atents, van veure la pantalla de temps, per això, que havia col·lisionat el Bianchi, i bueno, van començar ja...
Per tant, tot allò era informació que no es va emetre, perquè en aquest
Exacte,
cas...
Estava totalment censurada, en aquest
censurada.
Cas.
Sí.
I al marge d'aquestes imatges de les càmeres, avui també parlàvem del Team Ràdio, no? d'aquestes veus que de vegades dius, mira, estan donant una ordre d'equip. Sí. I avui discutíem, aquesta ordre d'equip és en directe o té un lleuger...
Totes són amb retard, un retard de 2-3 minuts, perquè...
2-3 minuts?
Sí, normalment sí, perquè ho xequegen, miren a veure què, hi ha un filtre de si els és important o no, i llavors li donen l'entrada.
És igual, jo no les entenc.
Home, però escolti, es fan el
Team Ràdio... Ho dic si diuen alguna cosa...
No, però després a la Torre o qui sigui, clar, sempre ho expliquen.
Sí, però és saber què diuen. T'ho tradueixen i enfia-te'n que et diuen allò.
No, ho diuen en anglès i ho tradueixen.
Sí, però enfia-te'n que et dit allò. No, però si diuen que no...
No, que l'he dit que diuen això, home. A vegades diuen Vox, tampoc és tan difícil. Vox, Vox, Vox.
Vox.
Per tant... de la realització del que era abans, el d'ara, clar, us ha quedat això de la Fórmula 1, està en mans de l'Eccleston.
És d'ells, tot
per
és d'ells.
Ells,
sí. Tot és d'ells.
Ho fan tot ells.
La culpa és d'ells, sí.
No, això és evident. I les càmeres, el casco, als diferents llocs del cotxe, això també tot això ho tria...
Tot ho tria realització internacional, que
I això no hi ha,
en aquest cas.
Les escuderies no es poden posar pegues? És a dir, aquí no em posis la càmera que... Perquè com que tots són tan perepunyetes, aquí em vibra de l'aró i em faran...
A mi això em consta que clar, que ho... Suposo que hi ha d'haver un protocol, no? I en totes, si us hi fixeu, a tots els llocs hi ha la mateixa. Ara aquests últims dos anys han posat aquesta lateral que fa com una panoràmica,
sí,
també.
Sí.
I a totes van al mateix lloc. I que suposo que ells també ho han de tenir calculat aerodinàmicament. Han de tenir
no, per això dic que no em posis una càmera aquí perquè em fa una vibració i aleshores fa que el cotxe...
Clar, ho mana tot, l'Eccleston.
Us prendrà la feina, us farà un dia de realització.
Jo recordo un reportatge que va fer el Francesc Rossés fa uns anys, quan nosaltres estàvem produint la senyal, que era molt bo perquè anava amb una espècie com de garita que tenia l'Eccleston a fer allà l'entrevista, i allà ensenyava doncs, tots els comandaments que tenia allà posats, i deia, aquí parlo amb el realitzador, aquí li demano si fa una estona que no surt aquest...
O sigui, ell demanava.
Sí, sí, i el que va Francesc Rossés dient, heu vist, no?, realment qui mana a la Fórmula 1, us ha quedat clar, no?
Sí, sí, 80 sí, sí. i escaig anys que té, 80
sí,
i pico,
sí, sí. És molt fort, és molt fort.
I l'altre dia encara amb el Putin allà, com, escolta...
Que va ser una de les poques vegades que es talla una transmissió
sí. per veure
per ensenyar, sí, que resulta tot.
L'arribada de Putin.
Ja que estem encara amb temes de Fórmula 1, la prova nocturna del Gran Premi de Singapur, això a nivell de realització requereix alguna dificultat afegida o no? Perquè, esclar, llegíem, per exemple, que hi va haver més de 100 quilòmetres de cable per garantir una il·luminació bona del circuit, que igual és superpotent i no hi ha cap tipus de problema a nivell de realització.
No, aquesta gent tenen tants diners i posen tants mitjans i tanta llum que és quasi millor de nit que de dia.
És millor de nit que de dia?
Sí, perquè de dia tens sol i ombra i núvols i ara ve estapa, desestapa, el diafragma amunt, diafragma avall, de nit amb il·luminació artificial bona...
És estable sempre.
Clar, saps quin diafragma tindràs i saps a què jugues. Clar, si la il·luminació fos fluixa, no, però com que és tan bona... Perquè tenen molt pressupost.
En el terreny esportiu, pel que fa al futbol, també passa allò el mateix, no? Millor un partit de nit que no a les 4 de la tarda.
Sí. Millor un partit de nit en un estadi que tingui bona il·luminació.
No, clar, perquè si no té mal...
No tots tenen bona il·luminació.
Si no tots són ombres, què dius? Què passa aquí?
Aquells sols i ombres a tribuna...
Aquests partits de sol, a vegades no es veu la pilota.
No, per això. No la veus ni tu a l'estadi, imagina't per la tele. Doncs demà, davant la tele, sabrem que la persona que ens punxa les imatges i la realització que ens vagi oferint, en aquest cas TV3, que per cert és un partit que també el fa Televisió Espanyola, no?
També, compartit, sí.
Però la imatge és vostra, sí. Veus? És d'ells. És d'ells.
És catalana.
Sí, bueno, si hi ha un, si hi ha un error, un problema, és d'ells, també. Jo t'he dit que...
No,
si és català,
ja trucareu.
No s'equivoquen.
Aleshores, aneu a fer les reclamacions al, a l'Òscar.
Al Twitter.
Exacte, al Twitter. Òscar Lago, moltíssimes gràcies, gràcies per haver-nos acompanyat. Marc Serra, moltes gràcies. Realitzadors de TV3. Fem una pausa i saludarem, en aquest cas, a Marc Serra, el nostre, en aquest cas...
El nostre, no el d'ells.
En aquest cas és el nostre, Marc Serra, que ara es coneixeran, perquè sempre em diuen, hi ha un Marc Serra a TV3, dic, sí, però en aquest cas és realitzador. I parlarà Marc Serra amb la família, on Jordi, Oriol Junqueras ahir va passar una...
Era el convidat.
Sí, sí. Ha parlat amb dos membres de la família
parejo.
I alguna discrepància sobre alguns punts retallats del programa... del Junqueras amb Jordi Évole. Sembla que hi ha alguna part tallada que no els hi ha agradat massa.
Versió RAC1, amb Toni Clapés. RAC1.